Temps de diàleg.
L'ou és un símbol de la vida. Tothom ho té molt clar. En el cristianisme és molt present. Quan felicitem la Pasqua, per exemple, molts hem enviat algunes imatges on surt l'ou o fins i tot un pollet que surt de l'ou i diem bona Pasqua. També tenim, amb l'ambient més gastronòmic, pastisser, les mones de Pasqua, que sembla que ja hagin passat, però de fet es podrien seguir difonent i comercialitzant en un temps que per als cristians dura 50 dies. Per tant, encara hi som, no hem arribat ni a la meitat. De tot això parlem amb Baroa Ortega, que és una de les nostres col·laboradores més freqüents, periodista, membre de l'Associació Euroàrab, també de l'equip jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional. Baroa, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, com definiríem l'ou en relació amb la vida i la Pasqua? En aquest cas, començant pel cristianisme, les mones i les imatges dels ous.
Sí, ja ho deies bé, que té un simbolisme, bueno, doncs de renaixement, de resurrecció, amb al final esclata vida, no?, dels ous, i això és una mica el missatge, no?, que tenim al final de la nostra Pasqua, no?, de la cristiana. I, bueno, tot i que el món pastisser i gastronòmic va arribar molt tard...
És un costum més aviat recent, diguéssim, sí. Contemporani.
Sí, sí, sí. Bueno, sobretot aquí a Europa, no?, amb el cristianisme, però a nivell de pastisseries, com deies, a la mona, com a postre que tenim aquí, doncs es va treballar molt, sobretot al centre d'Europa, a Alemanya, a França, a partir de la xocolata, del cacau, no? A través d'aquest ingredient, doncs que avui dia encara doncs tenim aquest postre. Però abans del cacau, de l'arribada del cacau en aquest continent, doncs ja s'utilitzava, tenim la tradicional que no és dolça, no? Que no és de xocolata, que és l'ou tal qual.
Uh-huh.
Que també... hi ha una teoria que diuen que deriva una mica d'aquesta cuina més hebrea, que ja el tenen també com a postre en altres festivitats, no?, d'arrel jueva.
Uh-huh.
I bueno, d'ençà fins aquí.
Sí, sí. Aquest ou present en la cultura hebraica, la cultura jueva, és l'ou de debò, l'ou de qualsevol animalet, qualsevol au, l'ou, sí, de gallina, per,
sí,
exemple.
Sí, sí, sí. Evidentment, normalment consumem més l'ou de gallina perquè al final és l'ou de corral que més tenim a l'abast,
sí,
no? Però no només ha estat aquí, a altres indrets del món es menja molt l'ou dels coloms, per exemple, a Àsia, a Àfrica, d'altres aus més grans, no?, que no són la gallina. Bueno, però la més tradicional sí és cert que es fa, bueno, és la imatge tradicional que tenim, no?, rodona, com una mena de pa de pessic i al mig l'ou.
Per tant, l'ou és una icona molt popular a la Pasqua, la idea aquesta de semblança humana a Déu, no? És a dir, el conservar la vida, pondre un ou, vol dir que aquesta vida continua, no?
Exacte, és
la
una mica...
Vida, els que són més grans segurament morirem abans que els que hi surten de l'ou, no?
Sí, però al final la idea és aquesta, no? De compartir doncs aquesta idea de renaixença, de renaixement, de resurrecció. Ara, molt local també, amb l'ou tenim a nivell local una tradició que també és el Corpus Christi, que aquí doncs simbolitzem amb l'ou també, no?
En això estava pensant, aquesta custòdia simbolitzada, mm-hmm, per l'aigua que brolla, l'ou com balla, mm-hmm, el tindrem ben aviat,
mm-hmm,
no?
Mm-hmm.
També, sí, també simbolitza la vida en l'Eucaristia, en aquest cas.
Sí, de fet, bueno, hi ha creences que ja des del mateix ou, com ja diuen que reuneix els quatre elements de la natura, el foc amb la gema,
uh-huh,
l'aigua que és de
la clara
de l'ou,
sí,
després tenim amb la closca, la terra, i el vent és aquest buit que queda, no? Enmig de quan està cru.
Una icona més maca, sí, sí.
Aleshores, en el Lou com balla, doncs es vol representar amb aquests elements que ja només reuneix Lou, amb la resta, no? Que és l'aigua, les flors, les cireres, les fruites i normalment doncs una font, no? On brolla l'aigua.
Doncs hem parlat de l'ou, sobretot en el cristianisme, però ja ens ha avançat una mica Roa Ortega, periodista expert en diàleg interreligiós, el que representa l'ou per als jueus. En el judaïsme, quina presència té l'ou com a signe de la vida? Aquest ou que es menja de postres, deies, fins i tot.
Justament, l'ou, a nivell gastronòmic, té un significat de dol. Sembla tot el contrari.
Sí, sí, sí.
Dins d'un... Bueno, quan hi ha un plat de dol molt significatiu, que l'element principal és l'ou, sense res, cuit i sense res més.
Potser per l'austeritat del dol, també.
Tenen diferents plats, alguns ritus, bueno, algunes tradicions, algunes celebracions que tenen que també posen l'ou sobre la taula amb altres ingredients. Fins i tot hi ha una artesania de tradició jueva, que són aquests... també el tenim aquí, però cada vegada ho veiem menys. Que és aquesta, no sé com dir-ho, com un recipient en forma d'ou, que és per servir-los, no?, a la taula. Hi ha una ceràmica molt tradicional que encara aquí en algun poble a l'interior es pot trobar, i és d'aquesta manera de parar la taula amb l'ou, no?, que l'hem perdut molt, però encara hi ha elements, no?, a la cuina que tenen a veure amb aquesta forma de cuina, també.
I en qualsevol cas, els jueus, com tota la humanitat, també veuen en l'ou, no?, l'inici de la vida, no?,
sí,
aquesta
sí.
Vida que perdura i que continua. Anem a altres tradicions religioses. Ara parlo una mica a cegues, però a l'islam, a l'hinduisme, també hi ha l'ou com a signe de la vida?
Sí, fixa't que ara han acabat, han tancat el ramadà.
Sí, fa pocs dies.
Dins de l'islam. Hi ha molts indrets del món on es practica. Trenquen el dejuni amb l'ou.
Doncs,
no? Perquè diuen que
retornar a la vida, també, no?
Justament és el moment en el que el cos està més adormit, per dir-ho d'alguna manera, i amb la font doncs, de proteïnes, de nutrients que té, no? És un element molt, molt fort a nivell nutritiu. I també és això de tornem-hi, no? que desperti i es trenca amb un ou cuit, per exemple. Però més enllà de les religions pròpiament dites, també hi ha tradicions bueno, centenàries, mil·lenàries, que expliquen aquesta eclosió de la vida al món, de la creació, a través d'un ou, a nivell mitològic, no? També des d'Àsia, amb la mitologia xinesa, també és un ou el que representa l'inici del món. Els grecs ja ho feien, també. Hi ha llegendes de mitologia grega, com el naixement de Pòllux o de Càstor, que són fills de Zeus, amb l'Eda, que és un signe, no? A través d'aquesta au neixen els dos primers éssers mig humans, mig mitològics, no? que neixen d'un ou. Bueno, jo crec que s'ha utilitzat des de sempre, perquè al final ha estat un aliment molt bàsic, però també perquè el trobem arreu del món.
Sí, sí.
Parlem per això és universal.
De l'ou natural, sobretot, però tot això ha donat origen a les tradicions d'això, de l'ou de xocolata, de l'ou que porta sorpreses a dintre, no cal dir marques comercials, però
ja
els
sabem.
Ous, ja sabem de què passa,
sí.
No? Xocolata amb un regalet a dintre, pels més petits, aquí hi ha de tot. I bé, l'ou també el trobem en la iconografia, ara penso en algunes imatges del cristianisme, no? Tenen ous per sota
sí,
els peus.
Sí, per sota, a les mans, també podem trobar. Sí, i fins i tot hi ha encara alguna tradició que conserva que l'ou, no?, en algun moment té a veure amb aquesta tradició. Aquí tenim, per exemple, en el monestir de Pedralbes, encara quan alguna parella es vol casar, encara la família de la nòvia va amb un cistell amb 12 ous, per exemple, el dia abans de la boda.
I per demanar
no?
que no plogui, no? Ara que demanem la pluja.
Es diu que és per això, no? Bueno, és curiós, sí, fins a quin punt no? el tenim present, no? sense adonar-nos.
La riquesa d'un element que és petit, no? com un ou, però que és l'origen de la vida. Avui és el que ens motiva a parlar d'aquesta simbologia. En totes les creences i cultures, algunes mil·lenàries, com ens ha dit Aroa Ortega, que no són exclusivament religioses. És que l'ou també té un punt de misteri, és com aquell regal. Allà hi ha una vida i sortirà. I quan surt és quan la coneixem, no? També hi ha aquest misteri.
Sí, hi ha moltes llegendes que giren al voltant d'aquest misteri, no? Del no saber què hi ha dins, o si hi ha dos, també.
Exacte.
No?
Sí, sí.
Que també hi ha molta... Bueno, no només amb un relat bíblic, el tenim també, sinó que bueno, s'han explicat moltes coses de la creació del món a través de l'ou.
A través de l'ou, d'aquest element vital, tan senzill però tan misteriós i tan profund. De fet, els éssers humans, encara que no se'ns veu sortir d'un ou, però també hem crescut a dintre de la mare en un òvul.
Sí,
no?
és un símil total, total. A més, també, jo crec que l'ha fet molt universal, perquè al final és... bueno, un, podem dir producte animal en algun moment, no sabem, però bueno, molt bàsic, molt proper, barat, quan han passat temps difícils, no? I que per això doncs tothom... bueno, feia poc llegia que només a Catalunya hem consumit fins a una mitjana d'uns 138 ous a l'any per persona.
Déu-n'hi-do, sí,
em
sí.
Em sembla una barbaritat.
I és que, a més, si pensem en, en el potencial gastronòmic de l'ou, hi ha des dels dolços, això, els mussos de crema que es fan amb ou...
Es pot posar tot, sí.
Els flam d'ou...
És molt versàtil, totalment.
Les truites, no cal dir-ho, els ous ferrats...
Sí, total.
Dona per menjar molt. Doncs avui amb Aroa Ortega hem parlat de l'ou com a signe de la vida i tenint en compte que és Pasqua i també que estem en un mes que el catolicisme dedica a la Mare de Déu, el que començat ara al maig, doncs també aquesta maternitat de Maria també té, per això deia de les icones, no? que moltes imatges de la Mare de Déu tenen ous sota els peus.
Sí. Sí. Això també té ara, bueno, m'han recordat també d'aquesta imatge, no? de sempre els agricultors que l'han utilitzat, sobretot la càscara, també per com a fertilitzant, no? I va a la terra, o sigui, no? És absolutament un cicle, no? Que d'allà creix, però després un cop utilitzat, si el consumim o no, no sabem si deixem el pollet o no, però al final la closca torna al terra, no? Com a abonament per continuar a la vida, no? És un nutrient per a les plantes, també.
Ens quedem amb aquesta dimensió de misteri, també, que té l'ou, pensant en allò que ens al·lucina a tots, que és veure l'ou com balla. D'aquí 6 setmanes, una mica menys,
sí,
el dia de Corpus, l'11 de juny, veurem l'ou com balla en molts dels claustres, el de la catedral i en altres de moltes esglésies. Aquestes tradicions que tornen, no?, i que van a més. I es pot explicar per què balla l'ou?
Bueno, han hagut, és cert que hi han hagut moltes intents a documentar-ho, s'ha estudiat moltíssim, però encara no hi ha una teoria, no, que digui és per això o per això altra, no?
Perquè a vegades falla, a vegades cau, no?
Sí, bé, de vegades cau i carai, com creguis i siguis una miqueta supersticiós, doncs ja creus que t'anirà malament tot l'any,
sí,
no?
Sí, hi ha com una profecia de males estrogances,
sí,
no?
Sí.
Moltes gràcies, Aroa Ortega, per haver vingut avui a parlar a nivell interreligiós de l'ou, molt interessant, ens has fet pensar molt i bé, fins una propera ocasió, com sempre, gràcies per la teva ajuda, fins
a
una
vosaltres.
Altra. I bona Pasqua, novament.
Igualment, clar que sí, un plaer. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Un minut i seran 7:15. Fins aquí, temps de diàleg.